11 i 6, molta atenció, la Mona Lisa, l'obra més famosa de Leonardo da Vinci, té un tresor amagat. Això és el que ha assegurat aquesta setmana Pascal Cote, un científic francès que s'ha passat 10 anys analitzant l'obra amb tecnologia de llum reflectant. Avui, per comentar aquesta notícia i parlar de moltes altres coses, hem convidat a un crac en l'art. És l'Artur Ramon, galerista, membre d'una nissaga de 4 generacions d'antiquaris i un autèntic crac en l'art perquè ho sap absolutament tot. Artur, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Primer de tot, la Mona Lisa, quin és el tresor que amaga?
La Mona Lisa, primerament, és una icona en l'art, és a dir, si qualsevol persona no sapigués res, li dius quin és, digue'm un quadre, et diria la Mona Lisa. Després té tota aquesta mitologia de que va ser robada i després va haver aquell rescat, etc. I sempre surten notícies relacionades amb la Mona Lisa. No fa massa el Prado va dir que havien trobat una versió del propi Leonardo. Després
que aquella no és l'autèntica, que n'hi ha una altra, tot això.
Es va veure
això,
que
sí.
Era una còpia, però ara aquest estudiós ha descobert una cosa que és bastant habitual en els quadres, que és que darrere de la Mona Lisa hi ha un altre retrat. Per què?
Perquè els pintors... Que darrere de la Mona Lisa hi ha un altre retrat.
Un altre retrat. Però això és molt habitual, perquè els pintors reutilitzen el material. Llavors, Leonardo deuria fer aquest retrat, que no li va agradar, i hi va sobreposar, el va tornar a preparar, i hi va pintar sobre aquest mateix suport i sobre aquesta mateixa taula, perquè la Mona Lisa és una taula finíssima. Això ho hem de saber. Jo he tingut la sort de veure-la molt a prop, pràcticament
tocar-la,
i són mil·límetres de taula. Per tant, sobre això hi va pintar després la Mona Lisa. Clar, si tu investigues a través ara de la tècnica dels rajos infrarrojos i tot això, pots veure que efectivament hi ha un retrat. El que passa que el Louvre això no vol estudiar el tema de la Mona Lisa.
Per què?
Mira, jo vaig estar parlant amb un restaurador, el cap de restauració al Louvre, i li vaig preguntar, escolta, per què no netegeu la Mona Lisa? La Mona Lisa l'estem veient amb uns colors verds i grocs de caca d'oca, que és horrorós.
Com enfosquit, no?
Que és horrorosa, està totalment enfosquida. I si la netegessin, veuríem l'estat original en la qual Leonardo la va pintar. És una mica el que va passar amb la Capella Sixtina,
sí.
Quan la van netejar...
Era allò extraordinari, una llum...
Van sortir uns colors...
Com més pastel, no?
Que són els colors
allà...
amb els quals Miquel Àngel va pintar la Capella Sixtina. S'ha de retornar amb el temps, la pintura, els vernissos, el fum, fa que hi hagin aquestes capes.
A més, hi ha unes tècniques que permeten ara això, és
exacte.
A dir, no t'altera el quadre.
I a més no és difícil, és relativament fàcil. I em van dir, la resposta va ser, això és una qüestió d'estat.
Qüestió d'estat?
Una qüestió d'estat.
La Mona Lisa?
És a dir, si el senyor Landa, que té altres problemes actualment...
Sí, avui... avui
està a punt de fer roda de premsa.
D'aquí 20 minuts farà roda de premsa.
Si ell un dia s'aixeca i decideix que es neteja la Mona Lisa, la netegen. Però els francesos són així, ja ho sabem, la República.
Però què hi pot haver darrere d'aquest quadre que no el vulguin netejar?
Jo crec que tenen por d'alterar la imatge original que tothom té al cap. És a dir, si la tornem a l'origen i veiem ara els colors que sortiran uns colors blaus, sobretot al fons, no? El paisatge ara me l'imagino com pot sortirà una mica com la del Prado, però en bo. La del Prado és una còpia bastant dolentota. Però sortirà com la
del Prado...
Mentre
no surti l'Exiomo...
Bueno, l'Exiomo esperem que no surti.
Sí. O la Dona Barbuda, que també podria ser que sortís la Dona Barbuda, aquella d'Eurovisió, que va fer aquella cançó allà darrere
Conxita,
de...
Que surti la Conxita. Però,
exacte.
Però si surt veritablement amb tota l'esplendor dels colors, tindrem una imatge diferent a la que tothom...
Clar.
Pensa en la Mona Lisa. I això jo crec que els hi fa por.
Però, a més, si es confirma que hi ha un altre dibuix darrere,
sí.
Que tu dius, això és normal, perquè quan pintem pot passar...
Això passa en quasi tots
els
quadres.
Però això revisaria la teoria també de la identitat d'aquesta Mona Lisa.
Sí, clar. Llavors es podria...
Fins ara qui és la Mona Lisa?
La Mona Lisa és mona, vol dir senyora, Lisa, doncs d'aquest personatge que Leonardo d'alguna manera
era una
coneixia,
comerciant de seda,
era una comerciant
no?
de seda, tal. Ara la identitat pot canviar, però al final... és que tant se val. Vull dir, al final tenim una obra d'art i tenim una qualitat i estem al K2 de la història de l'art. La Mona Lisa és com el K2.
Avui estem conversant amb l'Artur Ramon, que és galerista, que és un crac que sap en art i, a més, és amic del programa. Tu ets col·leccionista, Artur.
Sí.
Què col·lecciones?
Jo col·lecciono el que puc, perquè, clar, la majoria de coses que col·lecciono després les he de vendre.
Per clar, però tu quants anys tens? Tu ets relativament jove.
Home,
no cal que em diguis l'edat, però...
Tampoc tant. Estic, diguéssim, entre els 40 i els 50.
Perquè, clar, això del col·leccionisme és una cosa que s'associa bastant a la gent gran.
Sí, bueno, hi ha aquest tòpic, de dir... A mi em passa molt, per exemple, quan dius que ets antiquari, es pensen que vindrà un home de 90 anys. Vostè és antiquari? O vas a sopar a una casa i dius, escolti, vostè és antiquari? Espera un moment, i et porten el camisó de la iaia.
La cosa això, més antiga que tens, no?
La gibrella.
Sí, la gibrella, o coses... Bueno, i una vegada, no diré qui, perquè és un personatge important, em va dir, home, jo també soc col·leccionista. I vas dir, escolti, vostè què col·lecciona? Dic, col·lecciono xapes. És a dir, que hi ha
molt... Catalunya col·lecciona xapes.
Sí, hi ha molt col·leccionisme, però és un altre tipus de col·leccionisme.
Hi ha molta confusió.
Però tu vas començar quants anys tenies?
Jo, la primera peça que vaig comprar hauria de tenir 20 i pico d'anys, sí. I la recordo molt bé, perquè va ser un esforç i vaig haver de demanar ajut. Però, al final, això de col·leccionar forma part d'una actitud davant de la vida, no? Tu, a través de la col·lecció, el que estàs és fent com una representació del teu món. És com una mena, un petit teatre al teu món. I llavors aquí sí que pots col·leccionar coses més importants o menys en funció de la teva...
I més cares o menys cares.
Exacte.
Perquè l'art en general és car.
Aquest també és un mite. L'art pot ser car o no pot ser car. Depèn del que pensis per car. És a dir, tu pots trobar obres d'art avui en dia a partir de 100 euros. Jo no sé si això és car o barat. Clar.
Però tu col·lecciones per coses que t'agraden o per fer una inversió, per
exemple?
No,
jo col·lecciono sempre coses que m'agraden i amb les quals hi vull viure. No les col·lecciono ni per posar en un calaix, ni per invertir...
És com qui pinta una paret, per entendre's, que diu, jo vull acompanyar-me cada matí d'aquest quadre.
Jo vull veure'l i vull tenir-lo a prop, i hi ha alguns que tenen un valor de tipus sentimental, perquè són regals o perquè en un moment de la meva vida han sigut importants, i n'hi ha altres que no. El que acostumo a fer és dividir molt clarament el que és privat i col·lecciono del que tinc a la galeria.
Però casa teva és un museu? És un museu, casa teva? Està ple de quadres?
No, és una casa molt normal, però en la que hi tinc, doncs, en comptes de pòsters i cartells, doncs tinc obres d'art, alguns d'amics. Per exemple, m'agrada molt tenir obra d'amics, d'artistes de la meva generació.
I ho tens tot emmarcat?
Majoritàriament,
sí. No dic perquè he estat a casa el Pau Riba, allà a Cadaqués, i té quadres de Salvador Dalí amb xinxetes.
Sí, bueno, és una manera de tenir-los. També els tenia Picasso en l'estudi dels quadres.
Però a casa teva no és el cas.
No, jo els tinc emmarcats. I no m'agrada també aquesta tendència última de posar-los pel terra.
Que no es pengen.
Sí.
Jo ho faig, això.
Sí.
Això no m'acaba...
No, jo els tinc al calaix, jo els tinc per penjar.
No m'acaba d'agradar. Però el que sí que faig és els canvio molt habitualment.
Però la gent que li agraden els quadres els passa un problema. Que hi ha vegades hi ha una paret i hi ha molts quadres, llavors no brilla cap d'ells. I a vegades, amb una paret, només un d'aquells quadres brilla molt més, no? Llavors que no hi ha prou parets per posar tants quadres.
Però és que hi ha una tendència en l'art i en la vida que no falla.
A
que és el que deia la meva àvia. Poc i bo. Més val tenir un bon quadre que tenir-ne 30 de regulars o dolents.
I aleshores, ara que venen dates de nadalenques,
sí,
que dius, mira, escolta, jo voldria regalar art, que és una cosa, manera original de poder plantejar un Nadal, no? Consells bàsics a l'hora de comprar art.
Mira, el consell primer és mirar molt, no anar a comprar la primera peça que trobes o el primer que t'ofereixen. Mirar molt, assessorar-te, comprar-ho, doncs, en llocs que tu més o menys et dongui una garantia, perquè si no, clar, corres el perill de comprar una cosa que després, doncs, no és.
I s'ha d'anar passant per l'aparador i deixar-te anar seduint una mica per veure si allò et sedueix o no,
sí,
no?
Sí, anar molt a les galeries. Ara hi ha aquests mercats de l'art que es fan molt per Nadal, que estan molt bé, i després ha de ser una peça que a tu et cridi l'atenció i que vulguis viure amb ella. I a partir d'aquí, doncs, escolta'm, el preu també és en funció de la cartera de cadascú. Però el que sí que és veritat és que hi ha moltes peces que són que estan a l'abast de moltíssima gent.
Parlem dels museus.
You've had plenty money 1922.
Per què hi ha tantes cues sempre als museus?
Depèn dels museus. Els museus que són els més, diguéssim, coneguts, i sobretot les grans exposicions, hi ha moltíssimes cues. Per què? Perquè la gent vol anar a veure allò que toca. I no només vol anar a veure-ho, sinó que després ho vol explicar. I ho vol explicar a tots aquells que no ho estan veient en el moment. Perquè, clar, vivim en aquesta societat de la pornografia del jo. Per tant, què passa amb els museus? Doncs que la gent va, es
clar,
fa una
però,
selfie...
Per exemple, ara, si,
ui, hi ha un problema,
si hi ha gent que marxa per anar de viatge i se'n va a París, diu, home, jo haig d'anar al Louvre, no? Si no hi vaig, sembla que sigui tonto.
Sí, clar, però el Louvre, no, el que no pots pretendre, Ricard, és anar al Louvre a veure'l en un dia. Perquè el Louvre necessites diverses vides per veure'l. Per tant, al Louvre dius, vaig a veure, què vaig a veure al Louvre? Doncs pots fer o una tria d'anar a veure una cosa concreta o d'anar a veure, diguéssim, a les obres mestres que puguin haver al Louvre havent-te preparat abans. Avui és fàcil de fer-ho tot això.
D'acord.
El que és evident és que els museus no es poden intentar veure tots en un dia. I després hi ha una cosa molt important, que és que al museu hi has d'anar amb un únic instrument, que són els ulls. O sigui, els mòbils, tot
és que
això...
Que hi ha un problema ara brutal.
El selfie.
Tots els aparells tecnològics el que fan és trencar la relació que es produeix entre l'obra i l'espectador. Que és que això és el que s'ha de preservar.
Però la gent va a veure museus perquè toca o perquè li agrada l'art?
Jo crec que hi ha una gran part de gent que va als museus perquè toca, perquè està a París...
Per fer-se la foto i ensenyar-la.
Però ara s'estan contractant gent, precisament per no deixar i per vigilar dins dels museus que la gent no faci fotografies.
Bueno,
però
el pal ja s'ha prohibit, afortunadament, de la selfie, perquè naturalment pot fer mal amb una obra. Però és que, a més, jo els mòbils els prohibiria, també, perquè no faciliten... o sigui, tu no pots veure l'obra a través del rectangle del telèfon. L'has de veure amb els ulls. I l'altra cosa que a mi em molesta personalment és l'audioguia, perquè si tu vas sol, l'audioguia pot estar més o menys bé, tot i que et marca l'itinerari, la guia. Però si tu vas amb un amic, la gràcia de l'art és poder-ho compartir. Si aneu els dos amb l'audioguia, no podeu parlar de res. I, per tant, aquesta conversa que es genera al voltant de les obres és molt important. I després també hi ha un altre element, que és aquest de les exposicions temporals. Tothom vol anar a veure exposicions temporals, però si el millor és anar a veure museus on no hi va la gent. Museus petits, que n'hi ha tants.
I aquí hi ha una paradoxa, que és, per què quan anem de viatge anem al Louvre, però, en canvi, aquí no ens interessem, o molt poc, per anar a veure l'AMNAC?
Clar. Bueno, però és que això
el
és
Museu Nacional d'Art de Catalunya, a més, ara en parlarem, perquè a més tu has publicat un llibre que parles amplement d'això, que jo m'he llegit, que mai em pensava que em llegiria un llibre d'art de pe a pa, i me'l vaig llegir perquè em va fascinar com ho explicaves, però també el que explicaves. És un molt bon museu.
És el millor museu del món amb art romànic, amb pintura mural, i un dels primers amb pintura gòtica internacional. I aquí el tenim, que la gent doncs, no fa... No, cues no en veuràs masses, al MNAC. I abans d'ahir van inaugurar una exposició magnífica de Xavier Gosé. Però és que més enllà de les exposicions, jo aquest museu, que l'he visitat moltíssim durant l'elaboració del llibre, cada vegada que hi vaig ara, havent-lo vist molt, cada vegada hi trobo coses noves, elements nous, detalls que no he vist, fragments que se m'han perdut pel camí. Per tant, val la pena anar revisitant els museus, perquè a més cada vegada que el veus, veus coses diferents. I després ho pots compartir amb altra gent. Jo quan porto algú de fora, el primer que faig és portar-lo al MNAC. I queden al·lucinats perquè no ho coneixen.
Per si algú li interessa, el llibre que vas escriure es deia, o es diu, Museu Nacional d'Art de Catalunya, dos punts, un itinerari, perquè feies això, un recorregut molt personal de com tu visitar aquest museu.
És un passeig pel museu, no és una guia, és un passeig que vaig publicar amb l'editorial Elba i que ha tingut molt èxit, sobretot en el museu s'ha venut molt bé, no?
I una de les curiositats que deies, que a mi em va fascinar, és que, atenció, el Pantocràtor de Taüll no és un Pantocràtor.
Imagina't. Això...
Que això és desmuntar un mite, ara trucaran...
Això és pitjor que la Mona Lisa. Ara ens toca l'ullapolla aquí a Catalunya.
Aquí, exacte. Sí.
És com dir que la Moreneta no és negra.
Que tampoc ho és? No se sap?
Hi ha una anècdota al voltant d'això, eh?
A veure?
Doncs que la van portar a restaurar amb un tall... Bueno, no diré on.
Ai.
I quan van començar a netejar van veure que sortia blanca. Clar, ho van haver de parar de seguida. Clar, aquest negre vés a saber...
Això és real?
Sí. No m'ho invento, és veritat. Clar, aquest negre vés a saber d'on ve.
Tenim la Montse Caram.
Aquest negre pot venir de...
De la pols.
Pot venir de...
Es va parlar, en una època, d'això, de si la Moreneta era blanca o era negra.
Van dir...
Però van tapar-ho ràpid, això.
Deixem-ho estar. Però això sí que és una qüestió d'estat. Perquè la Moreneta no la podem tocar.
I el Pantocràtor també. Què vol dir que no és un Pantocràtor?
És que és molt senzill. El Pantocràtor li hem dit així perquè aquesta paraula sona molt bé. Però un Pantocràtor és un déu beneint, però de mig cos, com passa amb Cimabue, amb les pintures de Montreal, amb tantes altres. Però el que tenim al MNAC és un Maiestas Domini. I un Maiestas Domini és aquest Crist amb l'ametlla i que no correspon tècnicament, perquè això no és una qüestió opinable, eh? Això és un fet que tots els medievalistes ho saben. Passa que la paraula Pantocràtor sona millor que si et dic Maiestas Domini, queda més masculina, més forta. L'altra és com més Maiestas Domini...
Si és pur màrqueting, això.
És pur màrqueting. I ja es va dir des de l'inici i així s'ha quedat. I les coses, com a tot arreu, però en aquest país sobretot, no es revisen, les vas dient, un la diu, l'altre tal, doncs fins que un dia, passejant amb mira, això m'ho va explicar, això no m'ho vaig inventar jo, m'ho va explicar l'Alberto Velasco, que és un dels millors medievalistes que tenim al país, que està al Museu de Lleida, i em va dir, escolta, que no veus que això no és un Pantocràtor? Pantocràtor, no, fixa't, com són els Pantocràtors? I vaig començar a mirar-m'ho i a investigar-ho, i té tota la raó, és un Maiestas Domini.
Però és molt important revisar, les coses, perquè a vegades te les donem percebudes, ja.
Torna a dir la paraula, que no recordarem.
Maiestas Domini.
Jo m'ho apunto, que això queda molt bé les converses d'aquest vespre, amb el sopar.
Quan vagis a sopar, dius, escolta,
el Pantocràtor no, és un Maiestas Dominus.
Perdoneu.
Hi ha un oient que ens pregunta pel fet de que sempre, quan expliquen l'art a classe, per l'escolar, diu que sempre mai es relaciona les diferents èpoques es fa d'una forma molt compartimentada.
Ah, mira, hi ha una novel·leta, una obra de teatre que m'encanta, de Thomas Berger, de l'escriptor austríac, que es diu Mestres Antics, que la van fer el Romea fa temps, i diu una cosa que és meravellosa. Diu, hi ha molts historiadors de l'art que són aniquiladors de l'art. I, efectivament, la història de l'art s'explica bastant malament, no es relaciona, no s'entén que és la condensació d'una confluència de coses que ve, doncs, la història, la literatura, la filosofia, i, sobretot, no es fa atractiva la gent perquè vagi a mirar i perquè vagi... Per què? Perquè es fa una història de l'art erudita per historiadors de l'art.
Però si et trobes amb un professor bo, llavors t'agrada l'art.
Clar, però això és com tot, sí. Com la filosofia, no? Ai,
però en l'art moltíssim.
O la història,
però en l'art costa trobar-los. No vol dir que no n'hi hagin, que n'hi ha molts, però costa una mica més, i després el professor d'art és com el pianista. Ha de ser un mèdium entre l'obra i tu. No ha de posar ni més ni menys, ha de fer que
et coneixi. T'ha de donar eines,
I que tu llavors puguis anar i veure-ho.
I que igual hi entres o no hi entres, però que al final ell sigui un mediador, exacte.
I després hi ha una cosa que és fonamental amb l'art, que és llegir menys i mirar més.
Ah, molt bé.
La gent no mira.
És que som molt fans.
La gent no mira.
Som molt
això
fans de l'Artur Ramon.
Això m'agrada molt, me l'apunto, que això també.
Un dia hem d'organitzar una sortida amb oients i per l'AMNAC i ens portes a fer una cita guiada.
Ui, sí, una guiada.
Espectacular. Organitzarem i convocarem els oients perquè es puguin
quan
apuntar.
Quan vulgueu.
Dit això, tornant a Catalunya, els museus més visitats són aquests.
Una polla xica, pica, pallerica, cama, torta i becarica va tenir 6 polls xics, pics, pallerics, cama, torta i becarica.
És a dir, el Museu Dalí de Figueres, però també el Museu Picasso de Barcelona.
Sí.
És una gran sort tenir aquests artistes aquí.
I no ens oblidem que dels altres grans, com són Miró i Tàpies, també tenim museus.
Les
és a dir, tenim museus dels grans artistes nostres i això és un privilegi.
Però tu ets partidari d'això, que hi hagi fundacions escampades per la ciutat?
A mi em sembla que és bona idea que hi hagi fundacions. El que passa que durant els anys 90 i primers 2000, que érem molt rics i molt opulents, doncs cadascú feia una fundació al rebador de casa. Això no és així. Una fundació ha de tenir un contingut, ha de tenir una força. Moltes d'elles han desaparegut perquè eren insostenibles. Ara, que aquests grans artistes tinguin uns museus, a mi em sembla extraordinari, i ben portats, són una font d'ingressos boníssima. El Museu Dalí és un dels museus que s'autogestiona i dels pocs que amb el que guanya amb les entrades pot comprar obra.
Clar, però hi ha un altre model, que és el model americà, no? Que seria un sol museu amb moltes sales on es poden dedicar les artistes en concret. No?
Aquest és un altre model que també funciona, passa que el sistema americà en relació al nostre és difícil de comparar, perquè allà, per exemple, la figura del mecenes, del que fa les donacions... Pensa que jo, per exemple, quan vaig a aquestes fires pel món, a mi em venen museus a comprar coses, però venen amb el mecenes, que és el que pagarà. O sigui, això aquí és impossible, no?, que vingui un amb un senyor particular que és el que pagarà per després donar-ho al museu. És a dir, hi ha una idea molt diferent a la que tenim a Europa. L'altra cosa que fan ells és, per exemple, les obres que no tenen el nivell que creuen, les poden vendre. Els museus americans venen. Cosa que aquí no podem.
Com un Picasso, per exemple,
no,
podríem
per exemple,
vendre.
Imagina't el museu, jo què sé, de Chicago, que té 20 xagals, per posar un exemple, i necessita doncs fer unes reformes o comprar més obra. Doncs d'aquells xagals en agafa i se'n queda els 10 millors i posa a la venda els 10 altres. I amb aquests diners serveixen sempre, no perquè no, per beneficiar-se els patrons, eh? Serveixen per fer accions
I
cap al...
Tens al teu darrere la monja tuitaire? Ho podria dir aquí, però ha fet un tuit. Jo us ho dic. El Museu del Barça també és dels més visitats, perquè el Barça és una cantera d'artistes,
sí,
no ho oblideu.
Però jo, clar, jo parlava de museus d'art.
Home, jo sempre ho dic, que veure el Barça a vegades és veure una obra d'art.
Ah, però la Copa del Rei també és una obra d'art, Sor Lucía, la que guarden allà al museu? Tot, absolutament tot és obra.
Va fent tuits des d'allà.
Molt bé, no, està molt bé. Avui la tenim com de públic, ara després passarà primera escena. Artur, i per acabar, artistes a Catalunya en tenim ara? Com està la nova fornada?
Home, jo crec que tenim molt bons artistes a Catalunya. És a dir, ja després d'aquesta Santíssima Trinitat, que per mi són catalans, perquè encara que els francesos vulguin fer veure que el Picasso és francès, el Picasso és malagueny, com tothom sap, però format a Catalunya. Picasso, Miró, Dalí, després tenim a Tàpies. Aquí s'acaba, diguéssim, com una gran fornada. Sí. I després ja tenim els nous, Plensa, Barceló, tants altres, la generació que no se'n parla, però que és molt important, la de Guinovart, la de Hernández Pijuan, la tota aquesta generació als anys 60, que necessitarien també un espai a la ciutat.
Però, per tant, és un bon moment per l'art a Catalunya.
Jo crec que és un bon moment, és un bon moment. Els moments, a més, difícils a nivell doncs, econòmic i social i tal, són bons moments per la creació. El que passa que hi ha artistes doncs, que ara potser estan començant i que encara no els acabem de conèixer i que donaran bons fruits. Nosaltres som un país d'artistes importants, sobretot en l'època moderna, perquè pensa que la història de l'art nostre va relacionada a la nostra pròpia història. Llavors som molt bons en l'època medieval, el Renaixement no tant, i després tenim el desert del Sàhara fins que arriba el modernisme.
Artur, ha estat un plaer que ens acompanyessis avui a parlar d'art. Ets un autèntic crac de l'art i ha quedat demostrat tal com t'expliques. I el que més m'agrada de tu és que al final... que parles de l'art no amb aquella corbata, sinó amb aquella informalitat que fa que la cosa sigui molt més propera. Per tant, t'ho agraïm als que no som gaires experts en això i, per tant, és una manera també molt més fàcil d'entrar-hi.
Jo, és un plaer i queda pendent la visita aquesta.
Sí, ho farem amb oients. Això ho farem i anirem tots amb
parlant d'oients i de marcs incomparables, sí? Hem penjat a les xarxes la fotografia del lloc on farem un concert del Quico Pi de la Serra.
Serà a la una al suplement.
Espectacular. Mireu a les xarxes.
I ara el que farem és anar també cap a la Cimera de París, on a hores d'ara sembla que està convocada d'aquí uns 3 minuts aquesta roda de premsa del president de la Cimera, on exposarà les conclusions finals, a veure si s'arriba o no a un acord pel canvi climàtic. Artur, un plaer, que vagi molt bé.
Gràcies.
Definitivament, tu ets un crac.